Ja està corrent el rellotge perquè coneguem la sentència del cas Palau demà dilluns. És una sentència que arribarà 7 mesos després d'acabar-se el judici i quan fa gairebé 9 anys que els Mossos van registrar el Palau, possiblement també l'Orga, aquell estiu del 2009 en què va esclatar tot.
Però demà no s'acaba aquest cas.
No, per començar les condemnes no seran fermes, sinó que es podran recórrer. En tot cas, recordem que Millet i Montull s'enfronten a 15 i 11 anys de presó, respectivament, després que els rebaixessin les peticions de pena a canvi que expliquessin el suposat finançament irregular de Convergència Democràtica a través del Palau.
Aquesta és la història dels últims 9 anys.
La policia judicial fa un registre als despatxos del Palau de la Música Catalana de Barcelona.
El cas Palau va esclatar el 23 de juliol del 2009 quan els Mossos d'Esquadra van irrompre al Palau de la Música en un escorcoll que va durar 10 hores. L'objectiu inicial era un suposat desviament irregular de 2,2 milions d'euros.
La primera denúncia venia de 7 anys enrere, del 2002, quan algú va enviar una nota anònima a Hisenda denunciant les males pràctiques de Millet. Destapat l'escàndol, Millet va admetre davant del jutge un espoli de 3,3 milions juntament amb Jordi Montull i va pagar una fiança de gairebé 2 milions.
4 mesos després, una auditoria multiplicava per 10 l'import que Millet i Montull havien confessat. 30 milions, aquest era l'espoli del Palau. Poc després, al cas li sortia una derivada, l'hotel del Palau.
Un cas que es va jutjar a banda i que va ser notícia perquè és l'únic que ha portat Millet i Montull a la presó en tot aquest temps. Concretament, s'hi van estar 13 dies i arran d'aquell cas van ressonar unes velles paraules del president Pasqual Maragall.
Molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema. I aquest problema es diu 3%.
Perquè el cas Palau ha acabat esquitxant l'antiga Convergència. Demà sabrem si el jutge considera provat que el partit a qui se va embargar la seu pel cas Palau va cobrar adjudicació d'obra pública a través de Millet i Montull. El seu extresorer, Daniel Osàcar, s'enfronta a més de 7 anys de presó.
No us perdeu l'entrevista que farem a partir de les 9 del matí amb Francesc Sánchez, advocat i excoordinador de règim intern de Convergència Democràtica, entre d'altres càrrecs. Jordi Panyella és periodista del Punt Avui i un dels homes que més a fons coneixen el cas Palau. Jordi, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia i bona hora.
Quina sentència creus que es dictaminarà demà el jutge?
Seria molt estrany que no hi hagués una condemna al senyor Sàcar, i, per tant, una condemna en responsabilitat civil a Convergència. Tot el material probatori que ja hi havia abans de la vista oral, se li va afegir la declaració de viraveu del Fèlix Millet i també de Montull, i després d'empresaris que havien participat en aquest trànsit de diner il·legal entre Ferrovial, el Palau i Convergència, apuntant cap a aquest finançament il·legal, irregular d'aquest partit. Em centro en Convergència perquè Millet i Montull ja són, des de fa molts anys, doncs, delinqüents confessos en aquest sentit, per tant, que ells se'ls ha de condemnar. Mm. És evident. Queda el dubte, pel que fa a ells i pel que fa a la Gemma Montull, de fins a quin punt el tribunal comprarà o no la rebaixa de pena que va demanar, que va fer el fiscal, després de la confessió, perquè s'ha de saber que hi ha dues peticions, una és la del fiscal, que és la que heu explicat molt bé, i una altra és la de les acusacions particulars, que mantenen una petició molt, molt elevada, elevadíssima, de 81 anys, per el Fèlix Millet, per exemple, per la Gemma Montull, també no ho recordo, també és una petició molt alta, més de 20 anys, i per tant cal veure on es queda en aquest sentit.
Mm-hmm. I clar, a partir d'aquí, l'altra gran pregunta és si finalment veiem alguna pena o alguna condena per Daniel Osàcar, extresorer de Convergència, és perquè s'haurà demostrat aquest finançament il·legal del partit.
Sí, és el que comentava fa un moment, és a dir, ja hi havia molt document on apuntava en aquesta línia, en tot el que és la prova documental que ha generat la investigació del procés, però faltava que en aquesta prova de Guantánamo algú li posés veu, no? I va ser el Millet en el seu dia a la confessió quan diu, bueno, queda una, vaig deixar per explicar una cosa, quina cosa, l'1 de Convergència, ell ho va rematar, o va deixar així, l'1 de Convergència, després va donar algun detall més, i sobretot els aquests empresaris, no? Ja deia abans que...
Clar, els directius de Ferrovial, per exemple, que han confessat que van pagar comissions a canvi d'obra pública, quines penes els hi podria caure?
Els de Ferrovial, aquests, són els únics... El senyor Sàcar també, és a dir, Convergència ho ha negat fins ara, i Ferrovial ho ha negat fins ara. Els que ho han reconegut són els... El Ferrovial és un extrem, de l'entramat, origen... Convergència és l'altre extrem, destí dels diners. Aquí hi ha unes canyeries, tal com ho va definir l'Emili Sánchez Ullet en el seu al·legat final, que les canyeries serien doncs, el Palau de la Música i les empreses que van participar en facilitant el trànsit d'aquest de diners, empreses que havien treballat per Convergència i que van cobrar en compte de cobrar amb una factura feta per Convergència, doncs cobraven a través del Palau. Repeteixo, allò. Ferrovial, els dos empresaris que hi ha, com el món Convergència, i l'Osàcar, en aquest cas, i després la representació legal de Convergència, per el que fa a la part civil, han negat fins avui la seva participació en això.
Veurem què és el que passa, ho seguirem. A partir de les 9 també li preguntarem a Francesc Sánchez, advocat i excoordinador de règim intern de Convergència Democràtica, entre altres càrrecs. Hi ha moltes preguntes. Sí, de fet, jo, Jordi, si vols enviar-me algunes preguntes que tinguis pendents, també li puc fer arribar a Francesc Sánchez. Una abraçada, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, bon dia.